bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Jo crec que el primer dia era una mica un incert de no saber com, perquè hi havia entrades esglaonades, uns a tres quarts, uns altres a les nou, a l'institut a les deu, i al final jo crec que ha sortit força bé, que les escoles estaven força preparades, amb portes obertes, amb professors i responsables a les portes, que han ajudat una mica a descongestionar les entrades, que no s'ha ajuntat molta gent, jo crec que ha anat força bé.
És Hortèn Cànovas, la presidenta de l'Associació de Pares i Mares de l'Escola de les Aigües de Cardedeu, i valora la que, sens dubte, és la notícia d'avui, que és aquesta tornada a l'escola de nens i nenes. Feia 6 mesos que no hi anaven per la Covid-19. Són 1,5 milió d'estudiants que s'han trobat amb noves mesures d'higiene, una entrada esglaonada, ara ho escoltàvem, i amb l'ús de portar mascareta obligatòria a la classe a partir dels 6 anys. De moment, durant aquestes primeres 2 setmanes, després ja veurem. També amb uns grups estables que els sanitaris consideren clau per garantir la contenció del virus, grups en la majoria dels casos amb ràtios reduïdes de 20 alumnes per classe. És dilluns 14 de setembre de 2020, veurem com ha anat aquesta tornada a l'escola arreu del país, però també tenim altres temes destacats avui bastants, com la prestació de 180 dies que el govern espanyol pagarà als treballadors acollits a un ERTO que siguin acomiadats, Marta Pardell.
L'ha anunciat aquest matí la ministra de Treball, Yolanda Díaz, en declaracions a Televisió Espanyola. També ha explicat que oferiran una incapacitat temporal als pares i mares que hagin de cuidar nens en quarantena.
Mentrestant, un altre ministre, la d'Hisenda, anunciava, en aquest cas a la Sexta, que la Moncloa permetrà als ajuntaments disposar dels seus estalvis.
María Jesús Montero suspendrà el sostre de despesa per aquest any i previsiblement per al següent. Així, els consistoris podran fer servir aquests diners per fer front a la crisi del coronavirus.
I Artur Mas no farà el pas cap a Junts per Catalunya perquè entén que és un projecte que dividirà el seu espai polític.
El president es quedarà al PDeCAT, però diu que no hi vol cap càrrec, ni al partit ni eventualment al govern. Assegura que no es confrontarà a Puigdemont.
I pel que fa a cultura, parlarem del tret de sortida del Mercat de Música Viva de Vic, una inauguració que ha estat virtual.
Ha estat amb un concert de Maria Arnal i Marcel Bagés enregistrat fa 3 dies. Fins dissabte, el mercat aposta per l'activitat en línia en una edició marcada per les restriccions per la Covid-19.
I en esports, en hoquei i herba, l'Atlètic Terrassa i el Júnior de Sant Cugat, campions de Catalunya.
L'Atlètic ha revalidat el títol masculí en l'edició 100 del campionat amb victòria contra l'etern rival, la Gara. A la final femenina, el Júnior allarga l'hegemonia amb l'11è títol, després de guanyar el Polo de Barcelona.
I fem un cop d'ull al temps que ens ha acompanyat i ens espera les properes hores en aquest primer dia d'escoles i instituts. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Cruz, que ens expliques. Bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta tarda tindrem un temps plenament estiuenc, amb molt de sol arreu de Catalunya, però amb l'arribada d'algunes bandes de núvols alts per l'oest del país, que sobretot a partir del vespre podran deixar el cel mig ennuvolat a les comarques de Lleida i de Tarragona. També aquesta tarda creixeran alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya, sobretot cap al Pirineu, però no s'espera que deixin precipitació. La temperatura serà semblant a la d'ahir o una miqueta més baixa. En molts punts s'arribarà pràcticament als 30 graus, fins i tot podrien fregar els 34 o gairebé 35 en alguns punts de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. El vent en general fluix i a partir de demà sembla que cada tarda podrien tenir algun ruixat i la temperatura encara serà força alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. El control de so tenim l'Ivan López, a la redacció la Marta Pardell i coordinant la Marta Manyer. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen 4 minuts del punt de les 2. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la tornada a l'escola de nens i nenes mig any després que la Covid-19 obligués a suspendre les classes. Són 1,5 milió d'estudiants que amb noves mesures afegides d'higiene, amb una entrada esglaonada i amb mascareta, de moment per a tots els de més de 6 anys, s'han retrobat a les aules. Ho han fet amb els grups estables que els sanitaris consideren clau per garantir la contenció del virus, també amb ràtios reduïdes a 20 alumnes per classe en la majoria dels casos, no a tots. Fem una primera ronda de connexions per les 4 demarcacions catalanes per veure com ha anat l'arrencada, que han recollit els companys de diverses ràdios a les portes dels centres educatius. Comencem a Tarragona amb la Laura Rovira. Laura, bon dia. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, vosaltres on heu anat i què heu vist i escoltat?
Bon dia. El curs escolar més excepcional dels últims anys ha arrencat aquest dilluns sense incidències al Camp de Tarragona, amb uns 115.718 alumnes. Les mascaretes, les entrades i sortides esglaonades i els grups reduïts han estat els protagonistes a totes les escoles i instituts de la ciutat de Tarragona. A l'escola de Tarragona no ha estat diferent. Des de les 9 del matí l'activitat habitual ha tornat després de gairebé 6 mesos. La Sílvia Núñez, mare d'una nena de 3 anys i d'una altra de 8 anys, ha viscut amb normalitat aquest retorn i també amb certa confiança.
Sincerament, tot és més normal del que ens pensàvem. Sembla una muntanya. Però l'únic que t'han demanat, doncs això, doncs que els nens no porten la bata, ni de menjador, ni de la classe. Tot depèn del punt de vista de cada pare. Hi haurà pares que se'ls fa un món. Per exemple, escolaritzar els nens és obligatori perquè hi ha primer. Hi ha molts de nens de P3, P4 i P5 que n'hi van a l'escola.
Aquestes primeres setmanes de curs són claus i fonamentals per avaluar l'efectivitat de les mesures i també per saber com evoluciona el risc de contagi.
Efectivament, gràcies Laura, ho anirem seguint des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquesta crònica de la capital tarragonina, saltem a Lleida, en aquest cas en connexió amb UAU Lleida Ràdio. Alexandra Fos, bon dia, et passem el relleu.
Després de 6 mesos, a les escoles lleidatanes s'ha tornat a veure la imatge de pares i mares deixant els infants als centres. Enguany, amb ganes, però amb certa inquietud.
Sí, jo tenia moltes ganes, han pres totes les mesures, però penso que és bo la socialització.
Jo espero que puguin vindre, no?, normal i corrent. Pero también es un trastorno porque ha cambiado todo.
Parece que han tomado las medidas de seguridad necesarias y nos enviaron correos con antelación diciendo que era lo que se tenía que cumplir, las mascarillas, el gel antibacterial, la distancia, las horas de entrada.
Hem decidit portar-los avui ja amb moltes ganes de començar.
El curs escolar ha arrencat aquest dilluns a la demarcació amb 56.000 alumnes, 1.275 menys que l'any passat, i ho fa també amb 141 professors de baixa a causa de la Covid-19. Pel que fa a les ràtios dels grups escolars, la majoria de centres educatius tenen classes d'entre 14 i 17 alumnes. No obstant això, en un de cada 4 centres tenen grups que superen els 20 alumnes per classe.
Crònica d'UAU Lleida Ràdio, gràcies Alexandra. De la demarcació gironina ens hem fixat en Palamós. Els companys de Ràdio Palamós ens fan la crònica del matí. Jordi Rodríguez, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. L'inici del curs s'ha dut a terme amb normalitat. L'únic element discordant han estat les mesures preventives del contagi de la Covid-19 que han inclòs presa de temperatura en l'accés a les aules i una entrada esglaonada dels alumnes. La mainada, en general, s'ha mostrat contenta de retrobar els companys. El professorat ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat i destacar la importància de tornar a les classes presencials per la socialització i l'aprenentatge dels menors. Lluís Colàs és el director de l'Escola Pública La Vila de Palamós.
L'escola, si té un sentit, sobretot és per estar junts, no? Els humans som éssers socials i a part de una vegada comencen a venir a P3 o ja abans que van a llar d'infants, si hi ha un lloc on coneixen altres nens de la seva edat i comparteixen i aprenen, és socialitzat amb els altres.
Dels quasi 2.400 alumnes que han encetat avui el curs escolar a Palamós, n'hi ha uns 500 que comencen nou cicle. El més nombrós és el de primària, amb més d'un miler d'estudiants en total.
Gràcies, Jordi, des de Ràdio Palamós i de la demarcació de Barcelona. Per sortir de la capital, ens quedem a Cardedeu. Ràdio Cardedeu, Maria Rovira, bon dia. Quines eren aquí les sensacions i els comentaris? Explica'ns-ho, si us plau.
Accessos esglaonats en horari, diferents punts d'entrada al centre, desinfecció de mans, mascareta i mesura de temperatura. Després de 6 mesos sense anar a l'escola, aquesta és la nova normalitat amb la que hauran de conviure els estudiants a partir d'avui. Ja fa setmanes que el personal docent i les AFAs estudien com fer front a la situació i tothom estava molt pendent de com es desenvoluparia aquest primer dia de curs tan singular. Ens ho explica Horten Cànovas, presidenta de l'AFA de l'Escola Les Aigües de Cardedeu.
Jo crec que el primer dia era una mica un incert de no saber com, perquè hi ven entrades esglaonades, uns a 3:15, uns altres a les 9, a l'institut a les 10, i al final jo crec que ha sortit força bé, que les escoles estaven força preparades, amb portes obertes, amb professors i responsables a les portes, que han ajudat una mica a descongestionar les entrades, que no s'ha ajuntat molta gent, jo crec que ha anat força bé.
A Cardedeu serà obligatori l'ús de mascareta per tots els alumnes a partir de 6 anys, almenys durant les dues primeres setmanes de curs. Passades aquestes dues setmanes, dins un mateix grup bombolla, els alumnes de primària del municipi, i només si la situació sanitària de la zona ho permet, podran deixar de fer-la servir mentre estiguin amb el seu grup estable. Als instituts, però, serà obligatori fer-ne ús durant la totalitat de les hores lectives.
Crònica de Ràdio Cardedeu, gràcies Maria. I passem per un darrer centre, l'escola Joaquim Ruïra de l'Hospitalet del Llobregat, que és el centre que aquest matí ha rebut la tradicional visita del conseller d'Educació. Des d'allà Josep Bargalló ha donat a conèixer les dades del tret de sortida i les ha recollit la Marta Pardell. Marta, quines són?
Doncs la dada més destacada en aquest inici de curs marcat per la Covid són els 253 professors i els 210 alumnes que no han pogut tornar a les aules perquè estan confinats. També hi ha tres escoles que no han pogut obrir portes, dues d'elles per positius de la Covid-19, a Montellà i Martinet, a la Cerdanya, i a Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat. A Terrassa, l'Institut Escola Antoni Ubach no ho ha pogut fer en aquest cas per una plaga de vespes. Els positius per Covid es deuen, segons expliquen des d'Educació, a contactes previs durant les vacances, a escoles privades que ja van començar les classes a principi de mes, o bé alguns dels cribratges massius que s'han fet arreu de Catalunya. Pel que fa a les ràtios, un 30% dels centres no han pogut establir els 20 alumnes per classe recomanats davant del risc de la Covid-19 i no ho han pogut fer per manca de professorat. Pel que fa al material de protecció, s'han comprat fins a 800.000 mascaretes quirúrgiques i la mateixa quantitat d'altres tipus. En aquest primer dia de curs, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha visitat l'escola Joaquim Ruïra de l'Hospitalet de Llobregat, des d'on ha destacat que aquest serà un curs amb casos sospitosos i confinaments, però que la clau seran les direccions dels centres i el professorat, a qui ha agraït tot l'esforç que estan fent. Bargalló també ha destacat la col·laboració del món local al llarg d'aquest mes de setembre per facilitar l'arrencada del curs.
Mentrestant, a les portes del departament, els sindicats de mestres feien sentir les seves protestes per l'obertura d'avui, que consideren que es fa amb mancances importants. Ho ha seguit la nostra companya Montse Hidalgo. Montse, què més diuen? Bon dia.
Bon dia. Els docents lamenten que no s'hagin tingut prou en compte les seves demandes per millorar la seguretat en el retorn presencial a les aules. Ramon Font, portaveu d'Usted que Estés, ha dit en declaracions a la xarxa que les distàncies no són les adequades.
Entenem que a l'inici de curs la consigna de distància mans-mascareta fins fa poc només teníem les mans. Ara ja tenim les mans i la mascareta, però ens falta la distància. Tenim separacions de 40 centímetres entre taula i taula i això ho han suplert amb els grups bombolla, que els grups bombolla no existeixen. Penseu que hi ha germans que estan dormint tota la nit a la mateixa habitació i l'endemà se'n van a aules diferents.
Font insisteix que cal trobar espais més amplis, rebaixar les ràtios d'alumnes i contractar 40.000 docents, el que suposaria invertir 1.500 milions d'euros.
Gràcies, Montse. Pel que fa als pares, en general contents amb aquesta reobertura de les escoles, queda veure què passarà quan comencin les quarantenes de nens i nenes i s'hagin de quedar a casa tenint-ne cura. Doncs bé, atenció a les declaracions de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que aquest matí ha explicat a Televisió Espanyola que la Moncloa treballa amb la idea d'oferir la incapacitat temporal en el marc del pla Me Cuida. I no és l'únic anunci que ha fet.
No, perquè la ministra també ha parlat dels treballadors acollits a un ERTO que siguin acomiadats. Tindran una prestació de fins a 180 dies.
Los trabajadores y trabajadoras que hayan estado acogidos a un ERTE, si en el futuro son despedidos, le vamos a reponer una prestación hasta 180 días. Quiere decir que cualquiera de los trabajadores y trabajadoras que a día de hoy hayan estado en un ERTE, si dentro de un año y medio lo despide, le vamos a reponer esa prestación por 180 días, que jamás ha pasado en la historia de nuestro derecho laboral. Por tanto, tranquilidad.
Díaz també ha assegurat que la llei del teletreball modernitzarà les relacions laborals, garantirà la igualtat de drets i compensarà despeses.
I tenim una altra ministra espanyola que aquest matí també ha fet un anunci important. És María Jesús Montero, la titular d'Hisenda i portaveu, que després del revés al decret dels romanents dels ajuntaments que es va produir la setmana passada al Congrés dels Diputats, diu ara que suspendrà la regla de despesa. En altres paraules, que els consistoris podran invertir els seus estalvis, això aquest any i probablement també pel 2021. Ho ha dit a la Sexta.
Porque los propios ayuntamientos son un motor indudable en la economía para poder activar sectores tan importantes como el de la construcción a través de la agenda urbana o el sector de la cultura. Ellos son realmente los patrocinadores, la mayoría de las ocasiones son capaces de hacer contratos con estos colectivos.
Una primera resposta ha estat la del president de la Generalitat, Quim Torra, que ha celebrat el gest, aquesta suspensió de la regla de despesa dels ajuntaments, que la Generalitat havia reclamat des de l'inici de la pandèmia. Per Torra, la decisió és bona, però arriba tard.
Notícia que de ben segur està generant reaccions des del món municipal. Les recollirem tan bon punt ens arribin. Mentre les esperem, continuem endavant amb les dades que cada dia fa públiques el Departament de Salut, dades de contagis de Covid. A les últimes hores, el risc de rebrot ha caigut 9 punts i ara mateix és de 163,5.
També la velocitat de propagació baixa lleugerament i passa del 0,99 al 0,97. Pel que fa a nous casos, el departament informa de 376 nous diagnòstics amb PCR, també de 6 morts. El que ha augmentat a les darreres hores són els ingressos hospitalaris. N'hi ha hagut 55 i ara mateix hi ha 810 pacients de Covid als centres. D'aquests, 142 estan a l'UCI.
Tot plegat mentre aquesta mateixa setmana es veurà reduïda la quarantena dels positius i contactes. Passaran de 14 a 10. La Generalitat ho està acabant d'ultimar amb el Ministeri de Sanitat, segons ha anunciat aquest matí a RAC1 el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.
Més a prop que lluny. Hi ha una reunió amb el Ministeri aquesta mateixa setmana. Hem estat parlant i ens hem estat intercanviant doncs, informació. Haurem de veure i haurem de veure com acaba, però és, segurament és més probable sí que no. Però hi ha alguns detalls que hauríem de tancar.
Argimon també ha confirmat que hi ha 4 casos de reinfecció a Catalunya. 3 són metges, un de l'Hospital de Palamós, que està a la UCI, i 2 més de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Ho ha explicat aquest matí en aquesta conversa, com dèiem, a RAC1, on també hi ha intervingut el doctor Bonaventura Clotet. Connectem amb Ràdio Ciutat de Badalona per veure què en saben. Sònia Narváez, bon dia, què ens expliques?
Bon dia. Bonaventura Clotet, que està estudiant aquests casos de reinfecció, insisteix a dir que cal no abaixar la guàrdia malgrat haver passat prèviament el virus, ja que es desconeix la durada i quantitat d'anticossos que cada pacient pot generar. Alerta, a més, que en alguns casos la reinfecció pot ser de més gravetat que en uns altres i encara no se sap el per què.
Que tothom hi quedi clar que encara que hagi passat la infecció no es relaxi perquè es pot reinfectar. Que creiem que la majoria de reinfeccions seran lleus, però que ja en tenim evidència de que n'hi ha que no i que hem d'esbrinar el per què exactament amb alguns té aquest comportament doncs, de molta gravetat. Pot dependre des de la reexposició sostinguda, la quantitat d'entrada de virus.
Segons Bonaventura Clotet, no cal tema que la vacuna no pugui funcionar, ja que aquesta ha de generar uns anticossos de més llarga durada.
Gràcies, Sònia. Passant gairebé 2 minuts del punt d'un quart de 3, és moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. La del dia, sens dubte, aquesta tornada a l'escola de nens i nenes.
Feia 6 mesos que no hi anaven per la Covid-19. Són 1,5 milió d'estudiants que s'han trobat amb noves mesures d'higiene. Una entrada esglaonada o també l'obligació de portar mascareta dins de la classe a partir dels 6 anys.
El govern espanyol diu que prepara una prestació de 180 dies per als treballadors acollits a un ERTO que siguin acomiadats.
L'ha anunciat aquest matí la ministra de Treball, Yolanda Díaz, en declaracions a Televisió Espanyola. També ha explicat que oferiran una incapacitat temporal als pares i mares que hagin de cuidar nens en quarantena.
I mentrestant, un altre ministre, la d'Hisenda, anunciava, en aquest cas a la Sexta, que la Moncloa permetrà als ajuntaments disposar dels seus estalvis.
Maria Jesús Montero suspendrà el sostre de despesa per aquest any i previsiblement pel següent, així els consistoris podran fer servir aquests diners per fer front a la crisi del coronavirus.
Amb tu he après. Aquests mesos hem après moltes coses, però la més important és que volem continuar estant amb tu. I a CaixaBank, estar amb tu vol dir que estiguis protegit amb MyBox perquè puguis dormir tranquil. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
Notícies en xarxa.
Crònica política. Aquest dilluns estàvem pendents d'aquesta roda de premsa que havia convocat el president Artur Mas, la primera compareixença que feia després de l'allau de baixes del PDeCAT cap a Junts per Catalunya, i us podem dir que aquest no serà el seu cas. Mont Carvajal, bon dia, explica'ns què ha dit.
Bon dia, Anna. L'expresident Artur Mas Moreno, amb cabell llarg i barba canosa de 3 dies, ha comparegut als jardins del Palau Robert per explicar què farà ell després de la ruptura de Junts pel Cat i PDeCAT. El president ha dit que es quedarà al PDeCAT perquè és un partit nou i encara vigent de només 4 anys i marxar-ne seria participar d'una separació. Mas no tornarà a la primera línia política, malgrat ja no està inhabilitat pel 9-N, ni es barallarà públicament amb el també president Carles Puigdemont.
No faré res que es pugui interpretar com una confrontació contra el president Puigdemont. Jo no vaig proposar a Carles Puigdemont com a relleu a la presidència de la Generalitat per acabar-m'hi confrontant. I crec poder dir, i ho dic amb tota la modèstia de la que sóc capaç, que tinc encara prou sentit de projecte i de país i prou sentit institucional com per no facilitar allò que voldrien molts.
Artur Mas és partidari que PDeCAT i JunsperCat es presentin en coalició a les properes eleccions. Diu que està trist, decebut i empipat davant la fractura del seu espai polític i assegura que sense la unitat de l'espai sobiranista ningú no els prendrà seriosament enlloc.
Gràcies, Mont. I en gran clau política, aquest dilluns també hem de passar pel Parlament, on aquest matí hi havia compareixences a la Comissió d'Investigació sobre la gestió de les residències durant la pandèmia. Avui els diputats escoltaven, entre d'altres, Assumpció Ros, que és vicepresidenta de la Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat i que ha apuntat que els responsables de les residències geriàtriques no van rebre mai cap ordre del govern de traslladar cap malalt cap a l'hospital. Què més ha dit? Ens ho explica la Maite Polo. Maite, bon dia, tot teu.
Bon dia. Baixar un esglaó i prescindir de determinats professionals de la salut per garantir a canvi un metge de primària als avis i les àvies de les residències. Això és el que ha proposat avui des de la Federació Sense Ànim de Lucre d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat, Assumpció Ros, als diputats. Els ha demanat que siguin valents i que el govern faci més equitatiu el sistema.
Hem de repartir el que tenim, tot el més equitativament possible. I si les residències no podem tenir, perdoneu per psicòlegs, que torno a dir que jo sóc psicòloga, però si no podem tenir psicòleg i no podem tenir fisio, no podem tenir, doncs és igual, l'únic que hem de tenir és cuidadores, hem de tenir suport sanitari i hem de tenir treball social, perquè clar, s'ha de poder tractar bé a la gent i saber. Però tot l'altre, si no ho podem tenir, doncs no ho podem tenir. Però el que tenim, fem-ho bé.
Sobre les denúncies que han rebut de familiars d'ancians morts durant l'onada més dura de la pandèmia, Rosa ha demanat que no s'amagui el cap sota l'ala i que s'incloguin les residències en els comitès d'ètica, on es tracten els temes sobre les decisions professionals en relació a la mort. Rosa ha exclamat amb vehemència que les residències no van bé des de fa temps i la pandèmia ha agreujat problemes que ja patien, que hi ha pocs diners i que el model no està a l'alçada.
Gràcies, Maite. De seguida anirem a cultura. Abans, però, en clau econòmic, ens hem d'ocupar avui del món de la moda. I és que aquest migdia a Barcelona ha començat la 080 Fashion Week, enguany de manera virtual. La nostra companya Marta Patricio en té tots els detalls. Marta, com ha anat? Bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs la pandèmia ha fet que aquesta nova edició se celebri en format digital per tal de garantir la seguretat sanitària. Una crisi sanitària que ha obligat el sector de la moda a adaptar-se amb altres formats per tal de continuar promocionant la moda catalana al món. Escoltem Montse Vilalta, directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, en el discurs inaugural.
Amb un sector que ocupa més de 75.000 persones a Catalunya, necessitem fer un esforç important per donar aquesta visibilització i aquesta projecció internacional d'aquestes marques de moda del nostre país. I és també per això que hem optat per aquest format 100% digital, que ens garanteix alhora una seguretat sanitària, però també donar aquesta nova oportunitat i aquest nou abast de la moda catalana al món.
Fins a 21 dissenyadors participaran enguany en aquesta edició virtual, entre ells noms coneguts de la moda catalana, com Custo Dalmau o Txell Mires. Per cert, qui vulgui podrà seguir tots els continguts online a través de la pàgina web de la 080 Barcelona Fashion.
Gràcies, Marta. I encara en virtualitat entrem en la crònica cultural i parlem del Mercat de Música Viva de Vic, que aquesta nit ha obert portes, com dèiem, ho ha fet online. Connectem amb el nou FM per veure com ha anat i que inclou el programa que s'allargarà fins dissabte. Meritxell Garriga, bon dia, et passem el relleu.
Bon dia. Maria Arnal i Marcel Vagès van ser els encarregats d'inaugurar la 32a edició del Mercat de Música Viva de Vic. L'espectacle inaugural es va poder seguir a través de les televisions de proximitat de la xarxa i en streaming a la xarxa.cat. I és que el mercat d'enguany s'ha adaptat a les circumstàncies actuals de la crisi causada per la Covid-19. Els concerts es van enregistrar prèviament. La programació virtual d'aquesta edició es podrà veure a través del portal del mercat i un dels espectacles, diàriament, també s'oferirà a través de la xarxa. Aquest dimarts serà el torn del concert que el pianista Carles Casas dedica a l'obra d'Ennio Morricone. Dimecres, les Migues pujaran a l'escenari i dijous serà el torn de la presentació del grup Mi Capitán. D'altra banda, divendres i dissabte serà el torn dels directes presencials en diversos punts de Vic. La xarxa i el Nou TV coproduiran dos programes especials amb alguns dels concerts presencials de la mostra, entre els quals els dels usonencs Gemma Humet i Riders of the Canyon i El Relat.
I arribats a aquest punt, els esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
En l'Atlètic Terrassa i el Júnior de Sant Cugat, els campionats de Catalunya d'aquesta disciplina esportiva. Tant l'Atlètic Terrassa en categoria masculina com el Júnior en la femenina han revalidat el títol. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa ens ho explica en Miqui Romagosa.
Atlètic de Terrassa i Júnior sumen els primers títols de la temporada a l'aixecar
al Campionat de Catalunya de Hockey. L'Atlètic de Terrassa guanyava el seu rival, també garenc, Club Egara, a la tanda de shootouts. És el 21è títol per al conjunt de Xero Gasol. El Club Egara en té 22, continua com a màxim guanyador al Club Real Club de Polo, que en porta 33. En categoria femenina, la victòria ha estat pel Júnior, que ha guanyat per 1-2 al Real Club de Polo i torna a aixecar un nou títol català. A la final de tercer i quart lloc la jugaven el Club Egara i l'Atlètic, derbi agarenc que s'han portat al conjunt del Pla del Bonaire per 2-1. En categoria masculina, el tercer lloc ha estat pel Real Club de Polo, que ha golejat el Club Deportiu Terrassa per 7-1.
I parlem d'atletisme perquè Esther Guerrero ha aconseguit un espectacular doblet al Campionat d'Espanya de dues disciplines, de 800 metres i 1.500. La banyolina es va imposar en les dues finals que es van disputar en només 8 minuts de diferència, una fita que ningú havia aconseguit des de feia 44 anys. En la centenària edició del Campionat Estatal que es va fer a Madrid, els atletes catalans van protagonitzar una destacadíssima actuació amb la consecució de 19 medalles, 8 d'or, 5 de plata i 6 de bronze. I Palau, Manlleu i Voltregà i Vilassana agafen avantatge en els quarts de final de la primera edició de la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femenina. I el Barça de bàsquet ha deixat escapar un altre títol de l'era Jessica Vicius. L'equip blaugrana va caure a la final de la Supercopa ACB davant del Real Madrid per 72-67 en un partit ajustat i farcit d'alternatives que es va decidir en els darrers instants. I això és tot pel moment.
Gràcies. La crònica esportiva d'aquest dilluns, 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 2:45. Nosaltres fem una parada, però tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
3 ja. Els centres esportius municipals ja estan a punt. La Diputació de Barcelona ha treballat amb els ajuntaments de la província perquè tu no paris de fer esport. Piscines i centres poliesportius del teu municipi preparats perquè en gaudeixis amb la màxima seguretat. T'hi esperem. Diputació de Barcelona.
La millor resposta.
Què fas?
Doncs estic buscant un curs de català per en John, un company de feina que ha arribat fa poc i vol espavilar-se amb la llengua.
Si voleu aprendre o millorar el vostre català, el Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos per adults, presencials i en línia de tots els nivells. Hi ha més de 146 punts d'atenció per tot Catalunya. Trobareu la informació al web del Consorci o al portal parla.cat.
Per què? Apunta-m'hi bé, també. Sempre està bé millorar, no?
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
La febrada per sortir a córrer i dir-ne running ja fa anys que dura, i en aquest temps hi ha alguns esdeveniments que s'han fet un lloc en el calendari d'activitats de casa nostra. Un dels exemples més participats és l'Urban Running Night Show d'Igualada, que sense pandèmia havia mobilitzat fins a 25.000 persones a la capital de l'Anoia. Aquest any arriba la novena edició amb el mateix propòsit de ser una festa oberta a tothom. L'atractiu principal són les dues curses nocturnes per la ciutat, amb un recorregut de 5 quilòmetres i un altre de 10 distribuïts per edats i que permeten participar-hi de manera competitiva als qui més entrenen i amb una intenció estrictament lúdica als qui ho prefereixin com a afició. Però un dels moments més divertits és també la part diurna de l'esdeveniment, el que es coneix com l'Igualada Morning Show. Allà podreu prendre part de curses ben diferents, on l'únic objectiu és passar-ho bé. Hi ha curses en patinet, en patins i en hoverboard, Fins i tot una cursa entre pares i mares portant cotxets. Els més petits també poden participar en les curses infantils, la Kids per a nens i nenes de 5 a 12 anys i la Mini Kids per als de 2 a 4 anys. El cap de setmana del 19 i el 20 de setembre, a Igualada, novena edició de l'Urban Running Night Show. Informació i inscripcions al web urbanrunning.cat. Running escrit amb dues N's.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
Jo crec que el primer dia era una mica un incert de no saber com, perquè hi havia entrades esglaonades, uns a tres quarts, uns altres a les nou, a l'institut a les deu... I al final jo crec que ha sortit força bé, que les escoles estaven força preparades, amb portes obertes, amb professors i responsables a les portes, que han ajudat una mica a descongestionar les entrades, que no s'ha ajuntat molta gent. Jo crec que ha anat força bé.
És Orden Cànovas, la presidenta de l'Associació de Pares i Mares de l'Escola de les Aigües de Cardedeu. Valora la que, sens dubte, doncs és la notícia d'avui, que és aquesta tornada a l'escola de nens i nenes. Feia sis mesos que no hi anaven per la Covid-19. Són 1,5 milió d'estudiants que s'han trobat amb noves mesures d'higiene, una entrada esglaonada, ara ho escoltàvem, i amb l'obligació de portar mascareta dins la classe a partir dels 6 anys. Si més no, de moment, durant dues setmanes. També amb uns grups estables que els sanitaris consideren clau per garantir la contenció del virus. Grups, en la majoria dels casos, amb reduïdes a 20 alumnes per classe. És dilluns 14 de setembre de 2020. Veurem com ha anat aquesta tornada a l'escola arreu del país, però també tenim altres titulars destacats, com la prestació de 180 dies que el govern espanyol pagarà als treballadors acollits a un ERTO que siguin acomiadats, Marta Pardell.
L'ha anunciat aquest matí la ministra de Treball, Yolanda Díaz, en declaracions a Televisió Espanyola. També ha explicat que oferiran una incapacitat temporal als pares i mares que hagin de cuidar nens en quarantena.
Mentrestant, un altre ministre, la d'Hisenda, anunciava, en aquest cas a la Sexta, que la Moncloa permetrà finalment als ajuntaments disposar dels seus estalvis.
Maria Jesús Montero suspendrà el sostre de despesa per aquest any i previsiblement pel següent. Així, els consistoris podran fer servir aquests diners per fer front a la crisi del coronavirus.
Artur Mas no farà el pas a Junts per Catalunya perquè entén que és un projecte que dividirà el seu espai polític.
El president es quedarà al PDeCAT, però diu que no hi vol cap càrrec, ni al partit, ni eventualment al govern. Assegura que no es confrontarà a Puigdemont.
I en cultura tenim una notícia d'última hora. Ha mort el dibuixant i ninotaire Fer, creador de còmics com Històries Fermoses, el jueves.
Fer també va col·laborar com a ninotaire d'actualitat al Punt Avui. Totes dues publicacions han lamentat la seva mort als 71 anys. Avui justament ha publicat la seva última vinyeta sobre l'inici de curs.
I en esports, en hoquei herba, l'Atlètic Terrassa i el Júnior de Sant Cugat són campions de Catalunya.
L'Atlètic ha revalidat el títol masculí en l'edició 100 del campionat amb victòria contra l'etern rival, l'Egara. A la final femenina, el Júnior allarga l'hegemonia amb l'11è títol després de guanyar el Polo de Barcelona.
I ens aturem un minut per fer un cop d'ull a una altra informació important, que és el temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, que ens expliques? Bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta tarda tindrem un temps plenament estiuenc, amb molt de sol arreu de Catalunya, però amb l'arribada d'algunes bandes de núvols alts per l'oest del país, que sobretot a partir del vespre podran deixar el cel mig ennuvolat a les comarques de Lleida i de Tarragona. També aquesta tarda creixeran alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya, sobretot cap al Pirineu, però no s'espera que deixin precipitació. La temperatura serà semblant a la d'ahir o una miqueta més baixa. En molts punts s'arribarà pràcticament als 30 graus, fins i tot podrien fregar els 34 o gairebé 35 en alguns punts de ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. El vent en general fluix i a partir de demà sembla que cada tarda podrien tenir algun ruixat i la temperatura encara serà força alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Fins demà. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció la Marta Pardell i coordinant la Marta Manyer. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen gairebé 4 minuts del punt de 2:45. Som-hi.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Doncs és la nostra portada d'avui, aquesta tornada a l'escola de nens i nenes mig any després que la Covid-19 obligués a suspendre les classes. Són 1,5 milió d'estudiants que amb noves mesures afegides d'higiene, amb una entrada esglaonada i amb mascareta de moment per a tots els de més de 6 anys, s'han retrobat a les aules. Ho han fet amb els grups estables que els sanitaris consideren clau per garantir la contenció del coronavirus. També amb ràtios reduïdes de 20 alumnes per classe, en la majoria de casos, no en tots. Fem una ronda de connexions per veure com ha anat aquesta arrencada, que han recollit els companys de diversos punts a les portes de centres educatius. Comencem a Tarragona amb la Laura Rovira, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Laura, bon dia. On heu anat i què heu vist i escoltat?
Bon dia. El curs escolar més excepcional dels últims anys ha arrencat aquest dilluns sense incidències al Camp de Tarragona, amb uns 115.718 alumnes. Les mascaretes, les entrades i sortides esglaonades i els grups reduïts han estat els protagonistes a totes les escoles i instituts de la ciutat de Tarragona. A l'escola de Tarragona no ha estat diferent. Des de les 9 del matí l'activitat habitual ha tornat després de gairebé 6 mesos. La Sílvia Núñez, mare d'una nena de 3 anys i d'una altra de 8 anys, ha viscut amb normalitat aquest retorn i també amb certa confiança.
Sincerament, tot és més normal del que ens pensàvem. Sembla una muntanya, però l'únic que t'han demanat és que els nens no porten la bata, ni de menjador, ni de la classe. Tot depèn del punt de vista de cada pare. Hi haurà pares que se'ls fa un món. Per exemple, escolaritzar els nens és obligatori a partir de primer. Hi ha molts de nens de P3, P4, P5 que n'hi van a l'escola.
Aquestes primeres setmanes de curs són claus i fonamentals per avaluar l'efectivitat de les mesures i també per saber com evoluciona el risc de contagi.
Gràcies, Laura. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, de la capital tarragonina, saltem a Lleida, en aquest cas en connexió amb UAU Lleida Ràdio. Alexandra Fos, bon dia, et passem el relleu.
Després de 6 mesos, a les escoles lleidatanes s'ha tornat a veure la imatge de pares i mares deixant els infants als centres. Enguany, amb ganes, però amb certa inquietud.
Sí, jo tenia moltes ganes, han pres totes les mesures, però penso que és bo la socialització.
Jo espero que puguin vindre, no?, normal i corrent. Però també és un trastorn perquè ha canviat tot.
Parece que han tomado las medidas de seguridad necesarias y nos enviaron correos con antelación diciendo que era lo que se tenía que cumplir, las mascarillas, el gel antibacterial, la distancia, las horas de entrada.
Hem decidit portar-los avui ja amb moltes ganes de començar.
El curs escolar ha arrencat aquest dilluns a la demarcació amb 56.000 alumnes, 1.275 menys que l'any passat, i ho fa també amb 141 professors de baixa a causa de la Covid-19. Pel que fa a les ràtios dels grups escolars, la majoria de centres educatius tenen classes d'entre 14 i 17 alumnes. No obstant això, en un de cada 4 centres tenen grups que superen els 20 alumnes per classe.
Gràcies, Alexandra, des d'UAU Lleida Ràdio. I de Barcelona, per sortir de la capital, ens quedem a Cardedeu. Ràdio Cardedeu, Maria Rovira, bon dia. Quines eren aquí les sensacions i els comentaris? Explica'ns-ho, si us plau.
Accessos esglaonats en horari, diferents punts d'entrada al centre, desinfecció de mans, mascareta i mesura de temperatura. Després de 6 mesos sense anar a l'escola, aquesta és la nova normalitat amb la que hauran de conviure els estudiants a partir d'avui. Ja fa setmanes que el personal docent i les AFAs estudien com fer front a la situació i tothom estava molt pendent de com es desenvoluparia aquest primer dia de curs tan singular. Ens ho explica Horten Cànovas, presidenta de l'AFA de l'Escola Les Aigües de Cardedeu.
Jo crec que el primer dia era una mica un incert de no saber com, perquè hi ven entrades esglaonades, uns a 3:15, uns altres a les 9, a l'institut a les 10, i al final jo crec que ha sortit força bé, que les escoles estaven força preparades, amb portes obertes, amb professors i responsables a les portes, que han ajudat una mica a descongestionar les entrades, que no s'ha ajuntat molta gent, jo crec que ha anat força bé.
A Cardedeu serà obligatori l'ús de mascareta per tots els alumnes a partir de 6 anys, almenys durant les dues primeres setmanes de curs. Passades aquestes dues setmanes, dins un mateix grup bombolla, els alumnes de primària del municipi, i només si la situació sanitària de la zona ho permet, podran deixar de fer-la servir mentre estiguin amb el seu grup estable. Als instituts, però, serà obligatori fer-ne ús durant la totalitat de les hores lectives.
Crònica de Ràdio Cardedeu, gràcies a Maria. I passem per un darrer centre, l'escola Joaquim Ruïra de l'Hospitalet del Llobregat, que és el centre on aquest matí han rebut la tradicional visita del conseller d'Educació. Des d'allà, Josep Bargalló ha donat a conèixer les dades d'aquest tret de sortida i les ha recollit la Marta Pardell. Marta, quines són?
Doncs la dada més destacada en aquest inici de curs marcat per la Covid-19 són els 253 professors i 210 alumnes que no han pogut tornar a les aules perquè estan ja confinats. També hi ha tres escoles que no han pogut obrir portes, dues d'elles per positius de la Covid-19, a Montellà i Martinet, a la Cerdanya, i a Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat. A Terrassa, l'Institut Escola Antoni Ubac no ho ha pogut fer, però en aquest cas per una plaga de vespes. Els positius per Covid es deuen a contactes previs durant les vacances, a escoles privades que ja van començar les classes a principi de mes, més, o bé alguns dels cribratges massius que s'han fet arreu de Catalunya, segons fonts d'educació. Pel que fa a les ràtios, un 30% de centres no han pogut establir els 20 alumnes per classe recomanats davant el risc de la Covid-19 per manca de professorat. Pel que fa al material de protecció, s'han comprat fins a 800.000 mascaretes quirúrgiques i la mateixa quantitat d'altres tipus. En aquest primer dia de curs, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha visitat l'escola Joaquim Ruïra de l'Hospitalet de Llobregat, des d'on ha destacat que aquest serà un curs amb casos sospitosos i confinaments, però que la clau seran les direccions dels centres i el professorat, a qui ha agraït tot l'esforç que estan fent. Bargalló també ha destacat la col·laboració del món local al llarg d'aquest mes de setembre per facilitar l'arrencada del curs.
Mentrestant, a les portes del departament, els sindicats de mestres feien sentir les seves protestes per una obertura, aquesta d'avui, que consideren que es fa amb mancances importants. Ho ha seguit la nostra companya Montse Hidalgo. Montse, què més diuen? Bon dia.
Bon dia. Els docents lamenten que no s'hagin tingut prou en compte les seves demandes per millorar la seguretat en el retorn presencial a les aules. Ramon Font, portaveu d'Ustec Estès, ha dit en declaracions a la xarxa que les distàncies no són les adequades.
Entenem que a l'inici de curs la consigna de distància mans-mascareta fins fa poc només teníem les mans, ara ja tenim les mans i la mascareta, però ens falta la distància. Tenim separacions de 40 centímetres entre taula i taula i això ho han suplert amb els grups bombolla, que els grups bombolla no existeixen. Penseu que hi ha germans que estan dormint tota la nit a la mateixa habitació i l'endemà se'n van a aules diferents.
Font insisteix que cal trobar espais més amplis, rebaixar les ràtios d'alumnes i contractar 40.000 docents, el que suposaria invertir 1.500 milions d'euros.
Gràcies, Montse. Pel que fa als pares, en general contents amb aquesta reobertura d'escoles, queda a veure què passarà quan comencin les quarantenes de nens i nenes i s'hagin de quedar a casa per tenir-ne cura. I en aquest sentit, atenció a les declaracions de la ministra de Treball, de Yolanda Díaz, que aquest matí ha explicat a Televisió Espanyola que la Moncloa treballa amb la idea d'oferir la incapacitat temporal en el marc del pla Me Cuida, i no és l'únic anunci que ha fet.
No, perquè la ministra també ha parlat dels treballadors acollits a un ERTO que siguin acomiadats. Tindran una prestació de fins a 180 dies.
Los trabajadores y trabajadoras que hayan estado acogidos a un ERTE, si en el futuro son despedidos, le vamos a reponer una prestación hasta 180 días. Quiere decir que cualquiera de los trabajadores y trabajadoras que a día de hoy hayan estado en un ERTE, si dentro de un año y medio lo despide, le vamos a reponer esa prestación por 180 días, que jamás ha pasado en la historia de nuestro derecho laboral. Por tanto, tranquilidad.
Díaz també ha assegurat que la llei del teletreball modernitzarà les relacions laborals, garantirà la igualtat de drets i compensarà despeses.
I tenim una altra ministra espanyola que aquest matí ha fet un anunci important. És Maria Jesús Montero, la titular d'Hisenda i portaveu, que després del revés del decret dels romanents dels ajuntaments al Congrés dels Diputats, diu ara sí que se suspendrà la regla de despesa. En altres paraules, que els consistoris podran invertir els seus estalvis, això aquest any, i probablement també pel 2021, ho ha dit a la Sexta.
Porque los propios ayuntamientos son un motor indudable en la economía para poder activar sectores tan importantes como el de la construcción a través de la agenda urbana o el sector de la cultura. Ellos son realmente los patrocinadores, los que la mayoría de las ocasiones son capaces de hacer contratos con estos colectivos.
Ja hi ha resposta, també des del món municipal. Olga Arnau és la seva presidenta és la presidenta de la Federació de Municipis i aquestes són declaracions a Canal Blau.
Nosaltres ja vam dir que no era el millor acord, que evidentment que s'ha de flexibilitzar i que s'havia de donar ús a aquests estalvis, però s'han de donar ús als municipis. Qui genera és en quin disposa. No és lògic que haguem de fer un préstec que em retornin uns a fons perdut, que hi haurà de ser. Doncs si aquests 5.000 milions d'euros de la Unió Europea hi són, que els reparteixin, doncs en funció d'afectació de la Covid a tot el territori, a tot el país i a tot l'Estat, i en funció del número d'habitants que té cada municipi.
És Olga Arnau, que com deia la Marta és la presidenta de la Federació de Municipis, també és l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú. De ben segur que recollirem moltes altres paraules de molts altres alcaldes. Mentre esperem, continuem endavant ara amb les dades que cada dia fa públiques el Departament de Salut. Dades de contagis de Covid. A les últimes hores el risc de rebrot ha caigut, atenció, 9 punts. Ara mateix és de 163,5.
També la velocitat de propagació baixa lleugerament i passa del 0,99 al 0,97. Pel que fa a nous casos, el departament informa de 376 nous diagnòstics fets amb PCR, també de 6 morts. El que ha augmentat les darreres hores són els ingressos hospitalaris. N'hi ha hagut 55 i ara mateix hi ha 810 pacients de Covid als centres. D'aquests, 142 estan a l'UCI.
Tot plegat, mentre aquesta mateixa setmana es veurà reduïda la quarantena dels positius i contactes, passaran de 14 a 10 dies. La Generalitat ho està acabant d'ultimar amb el Ministeri de Sanitat, segons ha anunciat aquest matí a RAC1 el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.
Més a prop que lluny. Hi ha una reunió amb el Ministeri aquesta mateixa setmana. Hem estat parlant i ens hem estat intercanviant informació. Haurem de veure i haurem de veure com acaba, però és, segurament és més probable sí que no. Però hi ha alguns detalls que hauríem de tancar.
Argimon també ha confirmat que hi ha 4 casos de reinfecció a Catalunya. 3 són de metges, un de l'Hospital de Palamós, que està a l'UCI, i 2 més de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
I tenim un apunt obligat aquest migdia pel que fa a la crònica política. Estàvem pendents d'aquesta roda de premsa que havia convocat el president Artur Mas, la primera compareixença que feia després de l'allau de baixes del PDeCAT cap a Junts per Catalunya, i atenció perquè ha explicat per què aquest no serà el seu cas. Mont Carvajal, bon dia, què és el que ha dit?
Bon dia. L'expresident Artur Mas Moreno, amb cabell llarg i barba canosa de 3 dies, ha comparegut als jardins de Palau Robert per explicar què farà ell després d'aquesta ruptura. El president ha dit que es quedarà al PDeCAT perquè és un partit nou i encara vigent de només 4 anys i marxar-ne seria participar d'una separació, cosa que ell no vol fer. Mas no tornarà a la primera línia política, malgrat ja no està inhabilitat pel 9-N, ni tampoc no es barallarà públicament amb el també president Carles Puigdemont.
No faré res que es pugui interpretar com una confrontació contra el president Puigdemont. Jo no vaig proposar a Carles Puigdemont com a relleu a la presidència de la Generalitat per acabar-m'hi confrontant. I crec poder dir, i ho dic amb tota la modèstia de la que sóc capaç, que tinc encara prou sentit de projecte i de país i prou sentit institucional com per no facilitar allò que voldrien molts.
Mas és partidari que PDeCAT i JunsperCat es presentin en coalició a les properes eleccions. Tu que ha estat trist, decebut i empipat davant la fractura del seu espai polític i assegura que sense la unitat de l'espai sobiranista ningú no els prendrà mai seriosament en lloc.
Passa un minut de 3:15, és moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. La del dia, sens dubte, aquest retorn a l'escola de nens i nenes.
Feia 6 mesos que no hi anaven per la Covid-19. Són 1,5 milió d'estudiants que s'han trobat amb noves mesures d'higiene, una entrada esglaonada i amb l'obligació de portar mascareta dins la classe a partir dels 6 anys.
El govern espanyol prepara una prestació de 180 dies pels treballadors acollits a un ERTO que siguin acomiadats.
L'ha anunciat aquest matí la ministra de Treball, Yolanda Díaz, en declaracions a Televisió Espanyola. També ha explicat que oferiran una incapacitat temporal als pares i mares que hagin de cuidar nens en quarantena.
I mentrestant, una altra ministra, la d'Hisenda, anunciava, en aquest cas a la Sexta, que la Moncloa permetrà finalment als ajuntaments disposar dels seus estalvis.
Maria Jesús Montero suspendrà el sostre de despesa per aquest any i previsiblement pel següent. Així, els consistoris podran fer servir aquests diners per fer front a la crisi del coronavirus.
Continuem, parlem de velocitat, perquè aquest dilluns també és el dia que Tarragona es converteix a tots els efectes en ciutat 30. En la majoria de les vies d'aquesta vila, avui ja no es pot passar d'aquest límit de velocitat. L'Ajuntament fa així un pas cap a una ciutat més sostenible. Com ha anat aquest primer matí? Ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Eric Rosique, bon dia, endavant.
Tarragona Ciutat 30 ja és una realitat des d'aquest dilluns 14 de setembre. Amb la data d'inici del curs escolar i de la tornada a la feina de molts treballadors, la ciutat implementa la mesura de reducció de la velocitat com a camí de ciutat sostenible. Xavi Puig, conseller de Territori i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, ja va anunciar la setmana passada com un dels canvis més significatius de l'equip de govern.
Si ara el cotxe és el protagonista de l'espai públic i n'ocupa un 85% de l'espai, hem de renegociar aquesta distribució amb la finalitat de reduir-lo i fomentar altres maneres de mobilitat, i particularment la mobilitat a peu, perquè la ciutat principalment ha de ser per les persones.
Així doncs, la ciutat passa a tenir una velocitat genèrica de 30 km per hora. Des del consistori han confirmat que aquesta és una de les mesures que entrarà en vigor respecte a la mobilitat i properament s'implementaran de 3 empreses de patinets i aparcaments d'aquest transport.
Gràcies, Eric, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. De seguida anirem a Cultura, la crònica cultural. Abans, però, volem treure el cap a Arenys de Mar per parlar-vos del projecte Pont 18. És una iniciativa pionera que busca famílies que vulguin acollir menors no acompanyats que facin 18 anys. Més detalls des de Ràdio Arenys. Gemma Roig, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. L'alcaldessa d'Arenys de Mar, Anabel Moreno, ha explicat que l'objectiu d'aquest programa és que les famílies puguin acollir aquests joves que arriben a la majoria d'edat i deixen la tutela pública i queden en una situació administrativa que no els permet disposar d'una llar ni tampoc tenir accés al món laboral. L'objectiu d'aquest acolliment és trobar famílies que els ajudin en tot aquest procés i d'aquesta manera s'evitin situacions de sensellarisme i exclusió social.
Aquest projecte del que es tracta és que de trobar famílies que el que vulguin és anar més enllà d'una mentoria, que és acollir aquests nois, un cop han fet la majoria d'edat, acollir-los a casa seva durant un període d'un any. És a dir, és com un acolliment de menors d'edat, però en aquest cas és un acolliment d'extutelats, dels nois que realment es volen quedar a Arenys, que tenen vincles amb Arenys.
L'alcaldessa afegeix que també jugaran un paper molt important els mentors que han participat al programa pilot de mentoria.
Gràcies, Gemma, des de Ràdio Arenys, Crònica Cultural. Ara sí, la obrim amb aquest apunt de darrera hora que ja us fèiem en titulars, i és que ha mort el dibuixant i ninotaire Fer, creador de còmics com Històries Fermoses, El Jueves.
Fer també va col·laborar com a ninotaire d'actualitat al Punt Avui. Totes dues publicacions han lamentat la seva mort als 71 anys. Avui, justament, ha publicat la seva última vinyeta sobre l'inici del curs.
Més coses. Hem de passar també pel Mercat de Música Viva de Vic, que aquesta nit ha obert portes i ho ha fet de manera virtual. Connectem amb els companys del 9FM per veure com ha anat i què inclou el programa. Meritxell Garriga, bon dia. Et passem el relleu.
Bon dia. Maria Arnal i Marcel Vagès van ser els encarregats d'inaugurar la 32a edició del Mercat de Música Viva de Vic. L'espectacle inaugural es va poder seguir a través de les televisions de proximitat de la xarxa i en streaming a la xarxa.cat. I és que el mercat d'enguany s'ha adaptat a les circumstàncies actuals de la crisi causada per la Covid-19. Els concerts es van enregistrar prèviament. La programació virtual d'aquesta edició es podrà veure a través del portal del mercat i un dels espectacles, diàriament, també s'oferirà a través de la xarxa. Aquest dimarts serà el torn del concert que el pianista Carles Casas dedica a l'obra d'Ennio Morricone. Dimecres, les Migues pujaran a l'escenari i dijous serà el torn de la presentació del grup Mi Capitán. D'altra banda, divendres i dissabte serà el torn dels directes presencials en diversos punts de Vic. La xarxa i el Nou TV coproduiran dos programes especials amb alguns dels concerts presencials de la mostra, entre els quals els dels usonencs Gemma Humet i Riders of the Canyon i El Relat.
Gràcies, Meritxell, des del 9FM. I encara en l'àmbit cultural, avui també ens fem ressò de la història d'un vell xiprer de Linyola que la tardor passada va caure a causa d'un temporal. Ara es transformarà en una obra d'art. Com? Ens ho expliquen des de Ràdio Ponent Mollerús. Salva Mor, bon dia, situa'ns una mica més, sisplau.
Bon dia. L'artista ibercenc Eric Smith col·labora amb l'Ajuntament de Linyola per adequar la nova plaça que s'habilitarà entre els carrers Mercè Rodoreda i Francesc Macià. Ho farà amb dues escultures, un tractor i un carro tirat per una mula. L'objectiu de tot plegat és fer homenatge a la tradició agrícola.
Pues per innovar fauna, maquinària i tradició, vaig escollir la somera i el carro i com a element tradicional antic i pues, com a element contemporani. I més en Linyola, que és el poble més tractor de Catalunya.
L'artista farà homenatge mitjançant unes obres ecològicament sostenibles. En aquest sentit, l'Eric ha transformat un vell xiprer que va caure degut al mal temporal. També ha utilitzat troncs d'ametller que no tenen un ús concret. Smith ha dut a terme les escultures durant dues setmanes en uns magatzems municipals. L'acció s'emmarca en un projecte de millora de les zones urbanes del poble de Linyola.
Gràcies, Alba, des de Ràdio Ponent Mollerussa. Arribats a aquest punt, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, parlem d'hoquei herba perquè el triomf de l'Atlètic de Terrassa i del Júnior de Sant Cugat als campionats de Catalunya fan que aquests dos equips reeditin el títol de la passada edició. Des de Ràdio Municipal de Terrassa ens ho explica en Miqui Romagosa.
Atlètic de Terrassa i Júnior sumen els primers títols de la temporada a l'aixecar al campionat de Catalunya de hoquei. L'Atlètic de Terrassa guanyava el seu rival, també garenc, Club Egara, a la tanda de shootouts. És el 21è títol per al conjunt de Xero Gasol. El Club Egara en té 22, continua com a màxim guanyador al Club Real Club de Polo, que en porta 33. En categoria femenina, La victòria ha estat pel Júnior, que ha guanyat per 1-2 al Real Club de Polo i torna a aixecar un nou títol català. A la final de tercer i quart lloc la jugaven el Club Egara i l'Atlètic, derbi agarenc que s'han portat al conjunt del Pla del Bonaire per 2-1. En categoria masculina, el tercer lloc ha estat pel Real Club de Polo, que ha golejat el Club Deportiu Terrassa per 7-1.
I parlem d'atletisme perquè Esther Guerrero ha aconseguit un espectacular doblet al Campionat d'Espanya. L'atleta banyolina es va imposar en les proves de 800 i 1.500 metres en les dues finals que es van disputar en només 8 minuts de diferència, una fita que ningú havia aconseguit des de feia 44 anys. A la centenària edició dels campionats estatals que s'han fet a Madrid, els atletes catalans han protagonitzat una destacada actuació amb la consecució de 19 medalles, 8 d'or, 5 de plata i 6 de bronze. I al Palau de Plegamans, el Manlleu, el Voltregà i el Vila-sana han agafat avantatge als quarts de final de la primera edició de la Lliga Catalana d'Hockey Femenina. Demà dimarts, el Voltregà defensarà un avantatge de 2 gols amb el Vigues i Riells, i les manlleuenques, que ja es van imposar per 6-1 en l'anada, rebran el Girona. Dimecres es jugarà la tornada entre el Palau i el Vilanova, amb clar avantatge per les palauenques, 7-0 a l'anada. I dijous arribarà el desenllaç de l'eliminatòria més igualada amb el partit entre el Cerdanyola i el Vilassana Lleidatà, que en l'anada es va decantar per la mínima, victòria mínima a favor de les lleidatanes per 4-3. I parlem de bàsquet, perquè el Barça de bàsquet ha deixat escapar un altre títol de l'era Jessique Vicius. L'equip blaugrana va caure en la final de la Supercopa ACB davant del Real Madrid per 72-67. I en handbol, segona victòria del Balonmano Granollers, aquest cop davant del Puente Genil, un triomf per 32-31, i el tècnic Antonio Ramas mostrava satisfet.
Tota la primera línia ha estat a molt bon nivell. Anem sumant coses a millor. Potser al principi de tot ens ha faltat aquest puntet de més, que no penso que no hem tingut d'inici, però sí que aquesta perseverança, aquesta manera de patir durant tot el partit, en aquest -1, -2, -1, -2, buscant l'empat i no posant-nos mai però sense defallir, penso que aquesta ha sigut la clau.
El Fracking Granollers suma 2 victòries a la Sobal, igual que el Barça, que divendres va guanyar per 21-37 a la pista del Logroño de la Rioja. I un darrer apunt, perquè el Barcelona Triatlón no es disputarà aquest 2020. L'Ajuntament de Barcelona, organitzador de la prova esportiva, s'ha vist obligat a cancel·lar l'esdeveniment previst pel 4 de setembre. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés. La crònica esportiva d'aquest dilluns. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de les 3. Com sempre, a aquesta hora nosaltres ho deixarem aquí. Tornarem demà puntuals, com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança. I ara sí, molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Shadow cast in the heart of my mind, the flame of desire burns bright as a star.